Penedès en xarxa.
Avui al cinema hi haurà molta catifa vermella, molt de glamour, hi haurà vestits d'alta costura, joieria, però tot telemàtic, perquè parlem avui d'un parell de gales que s'han fet d'aquesta manera i d'una gala que també anirà en aquesta línia. Parlarem dels Globus d'Or, dels Feroz i dels Goya, que tenen lloc aquest dissabte. I, esclar, també farem un cop d'ull a la cartellera. Tot això amb el Marc Compte, el nostre crític cinematogràfic. Bon dia, Marc.
Bon dia, Sílvia.
Ara parlem de cinema, però abans m'agradaria que escolteu una cosa.
Sí. Vale, perfecte, sí, que quedin ben sèrio.
Però que ho està fent per separat.
Vale.
Perquè ho has dit...
Més èmfasi.
I ara no havia de parlar.
No calia.
Èmfasi. Coses que passen. Vale. Torno a començar des del començament, doncs.
Sí.
Hòstia, això ho haurem de fer estona, mare de Déu. Vale, espera't, mentalitat. Estic a la facu de periodisme. Vale. Dijous a les 9 del vespre... Hòstia, ja l'he cagat.
Vale.
Els dijous a les 9 del vespre... Coses que passen, la incertesa del futur amb la ignorància de l'avui. Som en Jordi Ramon, en Marc Compte i el Bernat Martínez. No sé ni jo d'on.
Hem millorat.
Hem fet dues o tres frases.
Aquesta és la promo del nou programa que hem estrenat a Ràdio Vilafranca aquesta setmana, ahir dijous, i en el qual hi ha darrere el Marc Compte i un parell d'amics, de companys. Què tal aquesta estrena?
Doncs bé, millor del que ens esperàvem, o sigui, sabem que podrem ser una mica un desastre al principi, anirem millorant, i ens fa molta il·lusió, la veritat, sí, ens estem passant molt bé a l'estudi, dimarts gravem el tercer programa i estem molt contents, la veritat, o sigui, ja ens veus aquí improvisant una mica, ens ho va fer el Joan Amat, que li va quedar una peça superbé, superbona de promoció. I
divertida, sí. I de què va? Coses que passen? No va de cinema?
No, comentem una mica els problemes, podem dir, entre cometes, amb la situació d'ara, les petites pandèmies a mitjà, curt termini, sobre de l'actualitat. Per exemple, el primer programa és de l'estat del català i el castellà, el segon serà del feixisme, una mica del TikTok. Anirem fent temàtiques així, ho comentarem amb tertúlies i seccions una mica divertides.
Coses que passen els dijous al vespre a Ràdio Vilafranca, i el Marc farà doblet a partir d'aquesta setmana perquè l'endemà és divendres a les 11 del matí és amb nosaltres el Penedès en xarxa per parlar de cine. Avui volem fer catifa vermella, volem parlar de gales, però també, clar, ens fixem en la cartellera i comencem amb una pel·li sonada, no? Una superproducció.
Raya i l'últim drac.
Qui ha perdut una ne... Què? Au! No pot ser! Un nadó pispa! Yeah!
Us poso al dia. Em dic Raya. Fins on m'arriba la memòria, els nostres territoris sempre han estat en guerra.
Filla meva, estic segur que els nostres pobles es poden tornar a ajuntar, però algú ha de fer el primer pas.
Ara, si volem restablir la pau, hem de trobar l'últim drac. Sisplau, que la trobi aquí. Oh, poderosa Sisu!
Qui ha parlat?
Necessitem que ens ajudis.
Et seré sincera, no sóc dels millors dracs.
Ai, quin desastre.
Tu i el drac m'heu d'acompanyar. La meva espasa no hi està d'acord.
El món es va fer malbé.
No et pots fiar de ningú.
Només has de fer el primer pas.
He canviat de forma. Els dracs poden fer això? Mira que prop que tinc el gol del cap. Que ràpid que faré la digestió, ara.
Raya i l'últim drac, que s'ha doblat al català, com heu pogut escoltar, i que és l'última producció de Disney que, després d'un any sense estrenar als cinemes, ara sí, portarà Raya a les sales de cinema.
Sí, per fi Disney ens torna a portar una pel·lícula d'animació a la gran pantalla amb Raya i l'últim drac. És una bona notícia i esperem que vagi seguint una mica aquest ritme.
Parla'ns d'aquesta nova protagonista, d'aquesta nova heroïna, la Raya.
Sí, la Raya viu al sud-est asiàtic, està ambientada en suposem, com una Xina-Japó, I res, és un regne històric del regne de Comandra, és una regió dividida en uns 5 clans, que se'l coneix com la Terra del Drac. Important el nom de la Terra del Drac perquè antigament hi havia hagut molts dracs que protegien la humanitat i que van haver de desaparèixer quan es van enfrontar a uns monstres sinistres que són els Drun. Ara els regnes estan separats i viuen en amistats en una guerra constant. Aquí és on apareix la Raya, que haurà de trobar l'últim drac per acabar per sempre amb els Drun que em mencionava abans i reunificar els regnes, com li deia el seu pare, escoltàvem en el tràiler.
Una història èpica amb aquesta heroïna, una mica a l'estil l'Elsa de Frozen, i les crítiques en parlen meravelles, oi?
En llegia una, i preparant una mica la secció, que deien que trobo a faltar que li falti alguna cosa, o sigui, que li manqui alguna cosa millorada a la pel·lícula. O sigui, el tràiler en pinta molt bé, ara comentava amb la Sílvia, dona molt bones sensacions, engresca.
Una història èpica, deliciosa, diu el visual impressionant com pocs i el més important, que per fi Disney torna a les sales de cinema després que tant Mulan com Soul s'estrenessin directament a la seva plataforma, Disney+. Per tant, aneu al cine a gaudir-la en pantalla gran, que no hi ha color. I més propostes, costa el 8M i hi ha tries en aquesta línia.
Sí, el Kubrick el dimecres portarà una sessió programada en el marc del Dia Internacional de les Dones amb Woman. És un documental d'una producció, crec que increïble, perquè són 2.000 entrevistes a dones d'arreu del món, o sigui, una feinada de producció immensa. I és res, un retrat molt sincer i emotiu sobre el fet de ser dona, identificar-se amb uns valors, desitja mirar el planeta des dels ulls d'una dona. Són això, milers d'enfocs d'arreu del món, segons la cultura, el passat, la fe i la història familiar. I és un reflex crític de l'actualitat com a societat, on malauradament hi ha hagut moltes barreres, però esperem que és un crit a l'apoderament del gènere femení, que seria el procés per augmentar la fortalesa del col·lectiu. Així que és un documental amb una bona anàlisi de la societat.
I no només tenim aquesta superproducció de Disney, de públic familiar, sinó que aquesta setmana tenim una altra molt bona i recomanable pel·lícula.
Al Cineclub Vilafranca del Penedès tenim Pequeños Detalles.
Tú lo conocías, ¿no? Tuviste un pálpito. Pero no hiciste caso. Deberías haber escuchado ese pálpito. Como yo te estoy escuchando ahora. Puedes hablar conmigo. Soy el único amigo que tienes. No te tienen en alta estima en el departamento. Las cosas habrán cambiado mucho desde que te fuiste.
Le tenéis que coger, ¿no?
Sí.
Ah, entonces no han cambiado tanto.
Estamos dedicando todos los efectivos disponibles 24/7 a estos casos.
Es un tiburón. Si para, muere. Le gusta conducir. Tendrá un buen coche, tal vez dos, con muchos kilómetros.
Sí que le gusta mi coche.
Mucho. ¿Cómo es el maletero?
Hay algo que no entiendo. ¿Cómo alguien con el mejor porcentaje de casos resueltos trabaja 15 años sin que lo asciendan?
No iría a la iglesia adecuada.
Cuando te miro a los ojos, lo que veo no me gusta.
Conocía todos los detalles, pero estaba a más de 15 kilómetros de la escena.
¿Y por qué, eh? ¿Por qué?
¿Cómo es el maletero?
¿Qué quieres? Quiero pillar a ese cabrón.
¿Por quién?
Por todas las chicas a las que ha matado.
Yo también quiero pillar a ese cabrón. La diferencia es que yo lo hago por mí. Los pequeños detalles, Jimmy. Los detalles más insignificantes son los que te destrozan.
los que te entierran.
Aquests pequeños detalles que són importants, són valuosos i que donen títol a aquest thriller.
Sí, és el... Tres bons actors. Tenim Denzel Washington, Rami Malek i Jared Leto. Són tres bons caps de cartell. Denzel Washington és el xèrif de Kern, un comtat de Califòrnia, que busca aliança amb el xèrif de Los Angeles, en Baxter, que és el Rami Malek, per atrapar un assassí en sèrie, en Jared Leto. Fins aquí la història és bastant bàsica, però trobem que en Denzel Washington, en Deck, té un perfil d'un policia investigador que sap fixar-se molt bé en els petits detalls, en les petites coses per trobar assassins o capturar així enemics, i xoca amb el modus operandi que ell té, que és saltar-se les regles. Doncs xoca amb el xèrif Baxter, perquè té aquí un petit dilema intern sobre aviam si em puc saltar aquestes normes o no, tinc una gran responsabilitat si hem de capturar d'aquesta manera o altra l'assassí en sèrie. Si realment és... pot ser una pel·lícula bastant interessant, aviam què tal.
Un trio potent, Denzel Washington, Rami Malek, Jared Leto, diuen que dels tres, qui salva el film justament és Washington, que per cert el tràiler se'l veu gran, han passat els anys i tot i que va rapat, se li veuen moltes canes, el sí, cabell sí. Blanc. I és el primer llançament de Warner aquest 2021. I per sort han fet l'aposta, com ha fet Disney, amb Raya i l'últim drac, d'estrenar simultàniament als cinemes i a la seva plataforma, en aquest cas a HBO Max. Per tant, donen una alenada d'aire amb aquestes decisions a les sales cinematogràfiques quan està passant molt malament al llarg d'aquest any. I tenim una altra estrena també destacada.
I Am Woman.
Oh, tú debes de ser la cumpleañera. Tengo grandes planes.
Yo también.
¿En serio? Voy a ganar 1 millón cuando tenga 30 años.
Bueno, yo ganaré 2 millones, pero está bien ser modesto.
Eres australiana, ¿verdad? ¿Qué haces en Nueva York?
Creo que si quieres ser cantante tienes que estar en Estados Unidos. Me ha pagado menos que a los músicos.
Son hombres, tienen familias que alimentar.
Yo también tengo una familia que alimentar.
Mi madre me escribe cada semana y me dice que tengo que elegir entre mi carrera o el matrimonio.
Podemos tener ambas.
Desde ahora, nadie nos dirá lo que podemos o no podemos hacer.
Señorita Reddy, usted canta de maravilla, ¿de acuerdo? Pero ahora se llevan los grupos de hombres. Conoce a los Beatles, ¿verdad?
¿A los hombres no se os ocurrió preguntarles a las mujeres que quieren escuchar?
Lo que mi mujer intenta decir es que tiene algo que va a llamar la atención.
¿Recordáis la manifestación en Nueva York y cuántas mujeres había?
Imaginad eso como un éxito de ventas.
I am woman, hear me roar, in numbers too big to ignore.
Es un tanto agresiva.
Es como si odiara a los hombres.
Jeff, ¿a ti te parece bien?
¿Quieres perder el contrato discográfico?
Es más que una simple canción para mí.
Helen Reddy por I Am Woman.
Le doy las gracias a Dios, porque ella lo hace todo posible.
Darrere d'aquesta cançó I Am Woman, que es va convertir en un himne mundial i que perdura fins ara, hi ha Helen Reddy. I justament I Am Woman és el seu biòpic.
Sí, és una noia procedent d'Austràlia que es trasllada a Nova York perquè acaba de guanyar un concurs per gravar un disc. La companyia discogràfica realment li frustra aquest inici de carrera i ella decideix quedar-se a Nova York amb, com diu a la pel·lícula, crec que més o menys uns $300 a la butxaca.
I una filla petita.
I una filla, exacte. O sigui, realment té un problema molt per endavant, però se n'en surt, busca casant-se amb en Jeff, que és un agent de talents. Junts l'ajuda a col·locar-se a la indústria musical per gravar, com escoltàvem ara un dels hits dels anys 70, Hey Woman, I Am a Woman, perdona, que bàsicament és un cant en un moment de molt tancat dels homes enfront les dones, a la indústria musical. És un cant a alliberació, de dir, ei, estem aquí, també volem cantar, també volem tenir el nostre espai. Per exemple, un productor li diu, coneixes, ara es porten els Beatles, ara es porten els grups de nois.
Així, tu no encaixes. Pas.
Exacte.
Així sort que ella va persistir i va anar superant entrebancs i ens va donar no només aquest I Am Woman, sinó moltes altres cançons. I a banda de la seva faceta com a cantant, també va ser una destacada activista feminista.
Sí, sí, clar, al final ja amb la cançó mateix ja agafes tot un cant grupal i vas per un objectiu comú, intentar portar el missatge cap a la realitat, intentar destrossar aquest sostre de vidre. I abans buscava també, si una dada, ens va deixar el setembre de 2020, o sigui, fa res que
en plena pandèmia.
Eren ready.
Una pel·lícula que diuen no té la força de Bohemian Rhapsody ni la bogeria, el punt de bogeria de Rocketman, però que paga molt la pena veure i descobrir la vida de Helen Reddy. I ara sí, ara traiem la catifa vermella, ens posem estupendos perquè anem de gala cinematogràfica. En tenim tres avui, Déu-n'hi-do.
Començarem amb el Premi Gros, que és els Premis Globus d'Or. Es van celebrar, com vam comentar en dies anteriors, en dues localitzacions, Nova York i Los Angeles, a la seu de l'Associació de Premsa Estrangera de Hollywood. Va ser una llarga videoconferència, realment, fugint del tradicional sopar de gala, no? Adaptant ara a la situació actual. En canvi de famosos van convidar els treballadors essencials, per exemple, infermers o metges, menys per tenir un gest personal que està treballant amb tant d'esforç ara.
I els guardonats i els finalistes, actors, actrius, directors, eren a casa, sí que s'havien empolainat per l'ocasió, amb vestits d'alta costura, amb joies, ben maquillats i pentinats tots, però a la millor menjaven gelat, no? O posaven al jardí per les seves xarxes socials, els veiem diferent.
Sí, un altre format és un toc diferent, adaptat, sí que després veurem, per exemple, amb els Feroz sí que és presencial, en canvi amb els Globus d'Or hem buscat un perfil més conservador, més segur en pandèmia, podríem dir. I, per exemple, anem a començar amb els nominats, amb els guanyadors, perdona. Els principals guanyadors estan Nomadland i la segona entrega de Borat. Tant aquí veurem una mica cap on va els Oscars. O no?
Sí, perquè diuen que són l'avantsala dels Oscars.
Chloe Zhao, per exemple, ha estat la segona dona en guanyar el premi a millor directora, a la millor direcció, després d'haver aconseguit Barbra Streisand en el seu moment. Doncs ara tenim amb Nomadland Chloe Zhao. S'ha emportat el premi gros. La millor pel·lícula se l'ha emportat ara no la tinc.
Nomadland, em sembla, no?
També, sí, perdona. La millor actriu de drama per Andra Day a The United States versus Billie Holiday, perdona. I Chadwick Boseman, que ens va deixar també recentment per una malaltia, a La reina dels blues, també millor actor de drama. En comèdia, Borat s'ha emportat la millor pel·lícula. El seu actor principal, Sacha Baron Cohen, per Borat, no l'ha aconseguit per El juicio de los siete de Chicago. I millor actriu en comèdia o musical també Rosamund Pike per I Care a Lot. Després trobem ja actors secundaris Daniel Kaluuya, que és el que la setmana passada havia de fer els 32 anys.
Feia anys, sí, sí.
Que no ho vam trobar. Per Judas and the Black Messiah.
Netflix ha triomfat en aquests Globus d'Or amb les sèries, en canvi, com heu pogut escoltar, han sopegat amb les seves pel·lícules. Em sembla que en total ha rascat tres premis, però aquí les grans triomfadores són Nomadland, que arribarà als cines el 26 de març, i Soul, de Disney. Per tant, se li resisteix aquest Òscar a Netflix, que fa anys que intenta aconseguir.
Sí, l'aconsegueix almenys amb El juicio de los siete de Chicago, a millor guió. Almenys ha aconseguit un premi destacat. I també afegir que als premis va haver polèmica per la falta de membres del jurat de raça negra, i la pròpia associació es compromet per properes edicions a intentar haver que hi hagi més representació d'altres orígens, també, perquè són 90 membres.
És un club molt, molt exclusiu, molt masculí i molt blanc, pel que deien les crítiques uns dies abans. Aviam si es renoven una mica. I dels Estats Units, tornem a casa per parlar dels Premios Feroz, que en aquest cas són l'avantsala dels Goya, que es donen aquest dissabte.
Exacte. Els premis estan organitzats també per la premsa especialitzada espanyola. Aquesta gala sí que s'ha celebrat de manera presencial. L'única que poder ha estat que ha arribat més tard és la Victoria Abril, que amb la polèmica que es volia treure la mascareta, que no ho portaria, doncs ha estat poder com reservada unes hores a un hotel paral·lel a la gala, que s'ha celebrat al Teatre de Màlaga, i ha estat presentada per... No,
a Màlaga es fan els Goya, no? El Teatre de l'Antonio Banderas.
Sí, se m'ha... Amb els apunts se m'ha mogut. La principal guanyadora ha estat Les Niñas, de la debutant Pilar Romero, que segueix emportant molt bon ritme de nominacions i premi cap als Goya. S'han portat els premis a millor pel·lícula dramàtica, millor direcció i millor guió, amb la història d'una nena de l'Espanya dels 90. Després, millor pel·lícula La boda de Rosa, actors secundaris ha guanyat Verónica Echegui, Juan Diego Botto, papers protagonistes per Mario Casas i Patricia López Arnaiz, i el president de l'associació ha remarcat que fer la gala presencial ha estat per fer un crit a l'aire de que la cultura també és segura.
Una gala de la qual s'ha parlat més de les polèmiques declaracions de Victoria Abril contra les vacunes i les mesures anti-Covid que dels premiats, malauradament.
Sí, ha tingut, podríem dir que massa presència, per sort, almenys quan ha recollit el Premi d'Honor Victoria Abril, s'ha disculpat al públic i a l'associació.
I ens queden els Goya, que tenen lloc aquest dissabte?
Els Goya, que sí que se celebraran a Màlaga, els conduirà Antonio Banderas i Maria Casado. Aquests sí que es faran virtualment, no hi haurà ni públic ni nominats. L'únic premi serà presencial serà per l'Àngela Molina, amb el Premi Goya d'Honor per la seva llarga i extensa carrera professional. I, per exemple, les pel·lícules amb més nominacions són Adu amb 13, Les Niñas amb 9, Aquilarre amb 9 també, La boda de Rosa amb 8 i Black Beach amb 6.
Doncs divendres vinent repassem aquest palmarès com ha quedat. Són 35 nominats, que la sort els acompanyi aquest dissabte. Marc, moltes gràcies, i què et sembla? Acabem amb aquest himne I Am Woman.
Perfecte.
Adéu-siau, bon cap de setmana.
Merci. And I've been down there on the floor. No one's ever gonna keep me down again. Oh, yes, I'm wise, but it's wisdom for the pain. Yes, I paid the price, but look how much I gained. Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un darrer repàs a la informació d'àmbit comarcal dins del Penedès en xarxa, i us comentem que la policia local de Vilafranca ha denunciat 82 persones per infraccions relacionades amb la Covid-19 a la capital de l'Alt Penedès. La policia local vilafranquina ha efectuat aquestes 82 denúncies per no respectar la distància de seguretat formant grups de persones. 25 es van cursar per no respectar el confinament nocturn de 10 de la nit a les 6 de la matinada, 18 per consumir begudes alcohòliques de forma compartida a la via pública, 7 per no portar mascareta posada i 4 per no respectar el confinament comarcal. L'inspector en cap de la policia, Albert Romero, explica el cap de setmana del 27 al 28 de febrer van rebre avís de concentracions de grups de persones en dos espais concrets. D'una banda, el camp de futbol número 3 de la zona esportiva, on majoritàriament hi havia grups de famílies, i l'altra zona, a la muntanya de Sant Pau, amb grups de joves que no respectaven les mesures Covid. Tot i la bona evolució de les dades i a la comarca, l'Ajuntament fa una crida a la ciutadania a no baixar la guàrdia i que respectin les restriccions per evitar el contagi del virus. El diputat d'Acció Climàtica de la Diputació, Xesco Gomar, visita la nova caldera de biomassa instal·lada a Sant Martí Sarroca. La caldera s'ha construït gràcies al suport de la Diputació. En la seva visita d'aquest dijous, Gomar ha destacat que des de la Diputació de Barcelona es seguiria donant suport a les energies renovables per fer front des del poder local al canvi climàtic. La instal·lació de biomassa de Sant Martí Sarroca està destinada a la producció d'aigua calenta i calefacció sostenible del pavelló esportiu de l'Escola Bressol al Xil Martinenc i de l'Escola Jaume Balmes. La caldera té una potència de 500 kW amb consum anual de 76 tones d'estella forestal i sarment de vinya, que aportarà un estalvi anual econòmic de 22.000 euros i 6 tones d'emissions de CO2. L'equipament disposa d'una sitja d'estella amb capacitat per 85 metres cúbics i magatzem per assegurar dues setmanes de funcionament. La instal·lació forma part del projecte Biomassa pel Clima, que compta amb un pressupost de 3.300.000 euros dels fons europeus de desenvolupament regional i que inclou també un total de 14 calderes de biomassa que donaran servei a 42 edificis de la demarcació de Barcelona. L'Arbós commemorarà el Dia Mundial de la Dona 2021 amb un emotiu reconeixement a les dones voluntàries que van cosir mascaretes. Són un grup de 30 dones penedesenques que rebran el reconeixement de la vila de l'Arbós i una petita mostra d'artesania ceràmica commemorativa feta per la ceramista arbosenca Mercè López Coll. La Giralda de l'Arbós acollirà l'acte d'homenatge a aquestes persones en una cerimònia a porta tancada per les mesures anticovid que se celebrarà aquest proper dissabte. Durant l'acte es farà lectura d'un text escrit per dues dones en el que expliquen el que van viure i quins eren els seus sentiments durant aquells dies tan difícils del confinament. A més, també es farà lectura del manifest del Dia de la Dona, que enguany anirà a càrrec de Sofia Calabozo, membre del cos de protecció civil de l'Arbós. Tot i que l'acte es farà a porta tancada, es gravaran les lectures dels textos i s'emetran per la ràdio i les xarxes socials municipals. I afegirem finalment una darrera informació en l'àmbit del món dels vins i caves a casa nostra per comentar-vos que els millors escumosos de l'estat són penedesencs. El Master of Wine Pedro Ballesteros ha signat l'article Premium Spanish Sparkling Wines a la revista britànica Decanter, en la qual hi ha la llista de vins escumosos que ell considera més destacats dels que s'elaboren a l'estat espanyol. De les 18 referències mencionades, 16 són del Penedès, una del Maresme i la 18a de La Rioja. Entre les referències penedesenques que figuren a la llista hi ha, per exemple, escumosos com els de Raventós i Blanc, Llopart, Gramona, també de Freixenet o de Recaredo. A més s'hi troben altres productes també penedesencs, de Júlia Bernet, de Vins al Cep, Colet, Loxarel o Sumarroca. I també en aquesta llista destacada hi apareixen caves de, o escumosos de Mestres, Agustí Torelló Mata, Maria Rigol Ordi, Montargull, Roger Goulart i també finalment de Mas Comtal.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Arribem a la recta final de la setmana i d'aquest divendres i ho fem amb l'entrevista, una conversa que avui ens du fins a la capital del Cava per conèixer una ONG amb seu a Sant Sadurní i representació internacional. Eli Jiménez, qui t'acompanya?
Doncs el que ens acompanya avui aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní és el Rafael Geriot, ell és el president d'ADEMA i també de CCONG. Rafa, molt bon dia, què tal, com estem?
Molt bon dia. Estem bé, gràcies a Déu.
Aprofitem que et tenim aquí per parlar de diverses activitats. Tot, si et sembla, comencem per la darrera, per aquesta construcció de casetes per ocells que heu fet amb CCONG i amb ADEMA i també amb l'Escola del Carme i amb el recolzament de l'Ajuntament de Sant Sadurní. Explica'ns una miqueta com va anar aquesta activitat, una miqueta per posar-nos en matèria. Com va anar, en què consistia, una miqueta tot?
Bueno, si fem una miqueta d'història, hem de parlar que CCONG és una entitat que té 20 anys ara i ADEMA té 31 anys i treballem conjuntament amb els ADF Sant Sadurní, que també els ADFs i Protecció Civil va ser fundat des d'ADEMA. Bé, aquestes tres entitats doncs, van tenir un dia la idea, sobretot ADEMA, el senyor Jaume Andreu, de crear un espai on els nens de les escoles de Sant Sadurní poguessin treballar la terra i poder observar els boscos, etc. I l'Ajuntament es va cedir 50.000 metres quadrats de terreny públic per poder fer aquest experiment, que és el bosc i l'hort de les escoles. El senyor Jaume Andreu va visitar totes les escoles, va tenir el recolzament del Carme i d'altres escoles de Sant Sadurní, Jacint Verdaguer, Intermunicipal, Sant Josep, etc. I vam començar a treballar. Avui en dia aquest espai està ballat, té dos mòduls, escola amb bancs, que tot això ha estat suportat per l'Ajuntament de Sant Sadurní, i nosaltres, CCONG, concretament CCONG, té 6 voluntaris assegurats allà dintre treballant. Bé, l'Escola del Carme és una de les més actives i ha rebut un premi aquest any 2020 sobre aquesta activitat. I també l'activitat en si ha rebut un premi de la Diputació de Barcelona i un premi de bodegues Torres de Vilafranca del Penedès. Amb tot això, el senyor Xavi Xorto, que és el que administra els diners, doncs va millorant l'obra i també ell té, a si mateix té voluntariat. O sigui, tenim voluntaris CCONG, que són 6 persones, noies i nois, però també el Xavi Xorto, a través de diversos programes de reinserció social, té també diversos voluntaris amb les quals coses anem treballant i anem millorant. Bé, dintre d'aquest projecte de vostres escoles, si baixeu allà baix, que està allà a la timba, veureu que ja tot està conreuat, està tot molt ben ordenat, etc etc. Doncs de l'Escola del Carme va tenir la idea de fer unes casetes per ocells. I ens van cridar i nosaltres doncs vam anar cap allà i fa 2 setmanes vam fer les primeres 8 casetes, hem de fer 15. Farem una més o 2 més perquè volem donar una mostra a l'Ajuntament. I tot això es fa amb el recolzament i suport de l'Ajuntament de Sant Sadurní. I ara explicaré què és el que vam fer. Haig de dir que l'Ajuntament de Sant Sadurní no és un ajuntament. Segons el nostre punt de vista, hi ha 17 o 18 ajuntaments, o sigui, cada regidor té la seva parcel·la. En el tema de medi ambient, és el senyor Carles de l'Amor, i sempre ha donat un bon recolzament des que està governant a les activitats d'ADEMA, però no és una excepció. O sigui, tots els regidors que hem tingut, senyor Sadurní Oliver, Isidor Rando, el senyor Feixes, que es deia l'últim, el penúltim, i el senyor Carles de l'Amor, sempre han donat suport d'una manera absoluta als projectes d'ADEMA. No ens donen cap subvenció, però sí que paguen el material necessari per fer les plantades. Penseu que hem fet 31 plantades, 30 paelles populars, conferències, etc. I sempre ha estat al nostre costat l'Ajuntament de Sant Sadurní. Regidoria de Medi Ambient. I sempre hem estat molt bé amb ells, o sigui que cap problema. No passa el mateix amb altres regidories. Ja dic que cada regidoria és un món i amb la regidoria de cooperació internacional, on tindria aquesta CCONG, allà no tenim cap recolzament i sí una enemistat total. Bé, les casetes vam anar a l'Escola del Carme, té un taller molt bo i amb els nanos que tenen 12 o 13 anys van fer les primeres 8. Els noies i nois van treballar de valent i van poder acabar en 2 hores i mitja, 3 hores les primeres 8 casetes. És una feina complicada perquè fer 8 casetes doncs s'ha de fer molt bé perquè tot quadri, però en fi, al final tot va quadrar i les van poder acabar. Són casetes de fusta i tenen el seu foradet perquè entri l'ocell i, clar, tenen el parets davant, darrere, un sostre inclinat, en fi, que és un follon muntar-les, però les van muntar i tot va anar a la mar de bé. Vam tenir la mala sort de que a l'escola del Carme hi ha algun brot, de, com a moltes escoles, de Covid, i la segona fase, que la tenien que fer el dimarts passat, doncs la vam aplaçar fins a nova... fins a que tota aquesta història acabi, no? Però molt bé, i molt content amb la canalla. Hem de dir que els nanos, nois i noies, noies i nois, van treballar molt bé, amb un gran interès, tot perfecte, les matemàtiques es tindrien que reforçar una mica per fer càlculs, però bueno, tot el que més, molt bona voluntat. I ara aquesta setmana hem començat al Jacint Verdaguer. També ens han demanat fer casetes d'ocells, però tenim un problema, perquè l'Ajuntament va ficar 180 euros per pagar les fustes, però és que nosaltres vam ficar 300 euros, l'associació. I clar, tornar un altre cop a demanar a l'Ajuntament es podria fer, sí, però nosaltres ara no hauríem de gastar un altre cop 300 euros en materials, maquinària, etc., per fer casetes. Per què? Perquè ja sabem el que costa. Per tant, com que som una entitat humanitària, prefereixo gastar 300 euros en sacs d'arròs per nanos que mengen molt poquet, que tornar-ho a gastar. Ara, si tenim si l'escola està disposada a suportar les despeses per fer les casetes, nosaltres hi serem al seu costat.
Rafa, jo ja que et tinc aquí i que CCONG ha sigut una de les ONGs que ha participat en aquest projecte que ens comentaves ara, aprofito per parlar una miqueta d'això, de cooperació internacional i d'aquesta representació que té no només a Sant Sadurní, on hi té la seu, sinó a nivell mundial. Jo sí que trastejava una miqueta la memòria 2020, veia projectes de salut, projectes d'educació, cultura, d'ajuda d'emergència i un pressupost molt important.
Sí, el pressupost és important i ho ha estat més, perquè amb la pandèmia la cosa ha baixat una mica. Però pensa que no és que sigui delegació Sant Sadurní, és Sant Sadurní és el centre. Tot surt d'aquí. Totes les delegacions es mouen d'aquí. Uh-huh. La comptabilitat es porta aquí. I tot ve a petar aquí. Si mireu la pàgina web, veureu que hi ha la nostra memòria general i conjunta, i després hi ha d'alguna delegació, pengem la memòria, perquè hi ha delegats que treballen moltíssim, com és la delegació de Huesca, de la Granada, del Penedès, Elche, en fi, hi ha delegacions que treballen molt, no em vull deixar... Hi ha moltes, però hi ha altres que treballen menys, totes són importants, i totes estan treballant i fan coses, no? Llavors pengem les més significatives. La de Huesca s'ha de veure, però després ho resumim tot en una. Des d'aquí Sant Sadurní fem coses concretes. Menjadors escolars, el projecte ABC, operem catarates, fem escoles, etc, etc. Però altres també fan. I llavors, com a president que sóc de tots, jo els deixo fer. Perquè no sóc un president controlador al 100%, sinó que jo els deixo fer i ells donen el report del que fan. Confiança a tope en els membres de les delegacions, dels presidents de les delegacions. I poden fallar, però és que m'he adonat a lo llarg del temps que si tu et confies en la gent et respondrà en un 97% bé i en un 3% malament. Però si no confies, passarà el mateix. O sigui, un 3% et fallarà i un 97% tal. Llavors, la manera de créixer és obrir les portes a tothom. Que tothom que vingui... Mira, jo vull ser delegat. Ah, va, tu ets membre, has tingut una experiència, has estat voluntari, per què no? I representaràs la teva ciutat? Sí, hi ha un estem a Catalunya, a les quatre províncies, a moltes poblacions importants, Vilanova, Terrassa, Sabadell, jo que sé, moltes poblacions importants de Catalunya, a les tres províncies basques, a Burgos, a Madrid, a Santander, a València, a Alicant, també a Almeria, a Cádiz, i no sé si em deixo alguna... Bueno, en fi, que estem por ahí. I també vam obrir CCONG Alemanya i CCONG Mèxic, amb els seus estatuts i també la seva llibertat. I també està explicat per algun lloc de la memòria. Haig de mencionar un projecte a l'Àfrica, que és el projecte Carmen, que és un projecte d'atenció a dones en situació de vulnerabilitat, maltractades o que van tenir un criu, abandonades, etc. I aquest projecte és un exemple de projecte sostenible. Aquest projecte dona un benefici de 200.000 euros l'any, que no ens el dona a nosaltres, que ho dona a l'arquebisbat de Ouagadougou, perquè depèn d'allà. I què fem amb aquests diners? Doncs hem fet orfenats nous, hem fet orfenats per discapacitats, hem fet moltes coses i cada any dona aquest benefici. Per què? Perquè vam ser capaços de fer aquesta estructura per les dones, perquè estiguin segures en pisos amb 8 dones per pis, on no hi ha homes, on crien a les seves criatures, etc., amb tallers ocupacionals, etc., etc., tot molt bé. Però a la vegada vam dir, com que els nens d'elles aniran a una guarderia, per què no la fem una miqueta més gran que pugui venir gent del carrer? L'any 2006 la vam inaugurar. I no vam tenir gaire èxit. Teníem una monja, Sor Honorín, que era una tia extraordinària, una dona extraordinària, que era una gran mare africana, era una dona més alta que jo, feia 1,85 m, i tremenda. Quan arribaven els sacs de mill, que pesen 100 quilos, els pujava al tercer pis, a les costelles, una dona increïble. Però a banda era una gran persona, molt afectuosa amb els nens, i així com el primer any no vam tenir gaire èxit, el segon any vam omplir completament totes les aules, que hi havia una de tres de P3, P4, P5 i la guarderia. Quan van passar els 3 o 4 anys primers anys, ens van demanar de fer la primària i vam fer tota una primària 6 aules. I ara tenim 400 alumnes que paguen quota. Com que paguen quota, això dona un benefici. I aquest benefici, hi ha alumnes que no paguen, perquè són molt humils, però hi ha que sí que paguen. I tenim un benefici tremendo anual. I aquest és un projecte molt xulo. Com tots els projectes que tenim, està a disposició de tothom. I el donem sencer, si algú està escoltant la ràdio, Rafa, jo vull veure aquest projecte, ho tenim tot, els planells, pressupostos, la comptabilitat, ho tenim tot, i veuran d'on surt el benefici. Has dit que teníem uns ingressos importants, i és veritat, perquè tenim 6.000 socis. Tenim 3 treballadores a temps complet, treballant a l'entitat, i aquestes 3 treballadores no són res comparat amb una gran ONG com World Vision, que té 40.000 treballadors. Nosaltres tenim 3. Per què tenim 3? Doncs perquè ens hem fet una miqueta grans, i necessitem que aquestes persones treballin a jornada completa per donar suport als delegats, als socis, per donar suport als projectes i tenir molta il·lusió. Aquest any ara estem fent una escola a Madagascar, estem acabant 2 hospitals a Gàmbia, estem fent una infraestructura agrícola a Senegal. Això és el que estem fent ara, però a banda de tot això, menjadors escolars, beques a estudiants, suport a l'orfanato Kisito Ouagadougou, en fi, 1.000 coses que estan a la memòria que tothom ho podrà veure. I tot això va néixer d'aquí a Sant Sadurní d'una idea. Farà exactament el dia 24 de març d'aquest mes, farà 20 anys exactament, d'un matrimoni, que és la meva dona i jo, que feia 25 anys i després d'haver fet una escola, d'haver ajudat a fer una escola al Nepal amb el grup ecologista d'EMA, fa ara, va ser l'any 95, doncs vam decidir fer una escola a l'Àfrica perquè una persona ho demanava. Allò va ser agafat, va ser publicat per la Fura i va venir un senyor de l'agència EFE i ens va fer un reportatge. Ens van fer més de 300 entrevistes. Vam sortir al programa Gente de la primera de televisió espanyola. Vam sortir a la televisió americana, de tal manera que un senyor de la ONU, que era de Manresa, ens va veure, treballava allà als Estats Units, a Nova York, a la ONU, i ell havia treballat a Mali, perquè nosaltres vam decidir fer una escola a Mali, a un poblat remot, perquè un senyor ho demanava, i era el regal de 25 aniversari nostre. I ens va escriure i ens va ajudar molt, 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 aquell senyor, a tirar endavant la primera idea, perquè quan un comença, jo recordo molt bé l'Isidoro Rando, que era el regidor llavors de Medi Ambient, i ell, que era molt, molt metòdic, deia, no, això no es fa, com podeu anar a fer una escola a Mali, perquè ho he vist a la tele? Això es fa d'una manera ordenada, perquè tal i qual, i tenia raó. Però amb el seu mètode alemany haguessin fet 3 o 4 escoles en tot aquest període, i portem 32. O sigui, la manera mediterrània de treballar és molt anàrquica, però és molt efectiva, i ens equivoquem. Els alemanys segurament s'equivoquen poc, que tenen grans errors històrics allà, o els suïssos. I Isidoro era una persona amb raïls espanyoles, però amb una educació molt suïssa, de la Suïssa alemana. I tenia raó, o sigui, les coses s'han de fer metòdicament, però torno a repetir, el caràcter mediterrani ens fa que encara estem mig vestits, i ens anem vestint a mesura que caminem. O sigui, et lleves, et rentes, ja t'estàs ficant els mitjons i vas. Segurament un alemany surt de l'habitació completament vestit i tu encara surts cordant-te les sabates i cordant-te el cinturó. Però quan l'alemany s'ha vestit i surt de l'habitació, tu ja estàs en el primer pis i has baixat 2 pisos caminant. De tal manera que quan un alemany ve aquí, troba que no tots són defectes en la gent de la península ibèrica, que tenen les seves virtuts, i en canvi tenim altres defectes que ells no tenen. Bé, Isidoro es va donar suport, va ser un gran amic, un amic que jo trobo molt a faltar, perquè una vegada es va jubilar, va tenir molta mala sort, va agafar una malaltia fatal, però jo estava desitjant que es jubilés per poder treballar plegats, perquè si ens van ficar en aquest lío de cooperació internacional va ser també per ell, perquè ell ens va ensenyar als anys 80, va deixar la seva feina i va marxar 6 mesos a Nicaragua per portar aigua potable a un poble que es deia Sant Dionís. I vam dir, com és possible que una persona deixi una feina que té fixa? Vaig pensar jo, i suposo que algú més. I que deixi, ho deixi tot per anar a portar aigua a un poble a Nicaragua, allà, amb la guerra que hi havia amb els sandinistes, i la contra i la recontra i tot aquest rotllo. I com és possible? I ho va fer i ens va ensenyar què es podia fer. Clar, tot això et va quedant, perquè un a la vida sap coses i pot ensenyar coses. Jo ara ensenyo coses, però també durant tota la vida vas aprenent, i l'Isidoro ens va ensenyar coses. Va aprendre també molt de nosaltres, però ens va ensenyar moltes coses, vam aprendre moltes coses d'ell. Vam aprendre democràcia directa participativa, com a Suïssa, que és la ideal, no com la que tenim aquí, que tu dones el vot a un regidor o a un alcalde o a un president i fan el que li dona la gana, perquè ens representa, i després diu, de lo que t'he dit, ara faig allò perquè ara les circumstàncies... Això a Suïssa no passa. A Suïssa, de lo que t'he dit, ara un altre referèndum perquè ara he canviat d'opinió. I ens va ensenyar això, i ens va portar gent suïssa que ens va portar aquesta democràcia, vam fer cursos a Sant Sadurní, i va ser molt interessant, i vas aprenent. I clar, aquesta experiència de l'Isidoro, que va poder fer allò, ens va animar a poder intentar fer una escola a l'Àfrica. La primera escola la vam dedicar a Juan González Almerón, que va ser un altre mestre meu, perquè era un senyor que, siguent analfabet, va poder fer projectes impressionants. Impressionants. I un dia parlarem d'aquest senyor. El cas és que l'estat de Mali, l'educació de Mali, havia passat la UNESCO per allà i va clavar unes agulletes en poblats. I es va clavar una agulleta en el poblat de Garmi. I va dir, allà té que haver una escola. El poblat de Garmi és un poblat d'unes 500 o 600 persones on hi ha 200 nens. A l'Àfrica quasi tots són nens i nenes, nenes i nens. I allà van dir que podien fer l'escola. Vam parlar amb els delegats provincials d'educació i ens van dir que anéssim allà a fer la primera escola i que podíem fer-ho. I ens van presentar allà, vam parlar amb la població i la primera escola que vam fer la vam fer l'any 2000, el curs 2003-2004. Vam contractar una professora titulada, li van comprar una moto perquè vivia a 16 quilòmetres del poblat, i el poble es va comprometre a fer l'escola, i efectivament la va fer, una escola amb pedra que hi havia allà, amb troncs, amb palla al sostre, amb una pissarra que la van pagar nosaltres, i pagava el salari de la professora i les despeses de gasoil i la moto. I va ser una feinada, vam tenir la col·laboració de la Universitat de Barcelona. El cas és que van anar cap allà, ens van fer l'escola, que estava una canalla, del poble. Nosaltres, aquella escola, que estan les fotos a la pàgina web nostra, que era feta d'aquella manera tan senzilla, es va semblar que era millor que la Sorbona. Però al cap d'un temps, exactament l'any 2007, 6 anys després d'haver arribat, ja vam fer la primera escola d'obra. I de llavors fins ara, una vegada saps fer una escola, copiar-pegar, únicament necessites els calés. I diuen, no, els calés estan... Els bancs tenen uns forats sota terra plens de calés, Únicament tens que demanar-ho i que surtin els calés per poder-ho fer. Ja portem, ja dic, 32. Llavors, aquesta primera la vam inaugurar amb la filla, una de les filles de Juan González Almerón, el dia 15 d'agost de l'any 2007. 3 aules, 270 alumnes, professors, etc etc. I moltes anècdotes. La persona que la teníem contractada, la Fatumata Maiga, aquesta bona senyora, Fanta Ganava, es diu Ganava, perdó, m'he equivocat de nom, Fanta Ganava, doncs era professora però no tenia les oposicions guanyades. Com que què varen fer? Doncs va perdre el seu lloc de treball. Una vegada la va agafar l'Estat, perquè sempre al principi les podem administrar nosaltres, però després ja li donem a l'Estat. L'Estat va ficar una directora i 3 professors. Bé, i ella la vam enviar a 700 quilòmetres perquè fes les oposicions. Era una dona casada, amb fills grans, etc. Quan ja va acabar les oposicions, les va aprovar, automàticament va demanar plaça en aquella escola. I com que el professor que estava allà, la directora que havia, no volia estar en aquell lloc remot, perquè era per entendre'ns, era de Barcelona i la van destinar a una escola rural de Sant Sadurní d'Anoia, doncs efectivament va guanyar la plaça i vam aconseguir coses importants. Un dels alumnes d'aquella escola avui quasi és un metge, està fent quart de medicina. Tenim alumnes que han fet la primària, la secundària, que s'han ficat a treballar, els tenim treballant, eren analfabets i eren esclaus, perquè no sé si sabeu que a l'Àfrica encara hi ha estructures d'esclavatge i aquest era un poblat d'esclaus. De tal manera que quan van començar a destacar, perquè diuen els esclaus són tontos, no, els esclaus no són tontos, són persones que poden ser tontes o no, com en totes les capes socials. Em va venir a veure un dels nobles del poble i em va dir, si alguna vegada algun d'aquests desgraciats treu bones notes o treu una carrera i li pren la feina al meu fill o a la meva filla, vindré i et mataré. Va ser una de les primeres amenaces de mort que vaig tenir, però té la seva lògica, perquè és com si aquí a l'Espanya o a la Catalunya rural, on hi havia els nobles que tenien els seus rabassaires i tenien la seva gent esclavitzada, algú dels fills d'aquella gent hagués fet una carrera i passés per davant dels seus fills. Probablement, al tornar al poble, aquell senyor hagués ordenat la mort d'aquella persona perquè estava fent ombra a la seva casa. No som tan diferents. Digues, digues. Jo tinc per parlar. Un dia vull fer una marató de 48 hores i no beuré, ni menjaré, ni cagaré, ni pixaré. I estaré 48 hores parlant.
Estem veient que és probable, eh?
Sí, sí, és un repte que vull fer, però ara tenim un temps limitat, oi?
Sí, Rafael, un plaer tenir-te avui amb nosaltres, que ens parlis amb aquest entusiasme, que ens parlis de cooperació internacional. Un altre dia tornarem a seure per parlar de cooperació internacional i totes aquestes batalletes que han donat aquests 20 anys de CCONG, aquesta importància, no només a nivell català ni a nivell espanyol, sinó a nivell internacional. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i t'esperem ben aviat per tornar a parlar.
Gràcies, guapa.
I aquí acabem aquestes 3 hores de ràdio d'aquest divendres i tanquem setmana, tot desitjant que gaudiu d'aquest dissabte i diumenge i ens retrobem dilluns 8M de 9 a 12. Adéu-siau.